Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, a les 12:20. Portes del cap de setmana, avui divendres 20 d'abril del 2018 i hores d'ara amb 21 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre, buscarem tot seguit la previsió meteorològica, també farem un repàs ràpid de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem de tantíssimes coses que els divendres hauria de durar el doble aquest espai. Però vaja, tenim el temps que tenim i per tant ho haurem de fer entre tot. Avui comença la mostra de cinema llatinoamericà, la 24a edició. Parlarem amb el seu director, amb el Juan Ferrer. També escoltarem el Melo Malo, de l'Andrés Rodríguez. Parlarem de la mostra gastronòmica de la truita de riu d'Alfarràs. Parlarem amb el seu alcalde, amb el Clever Esteve, que estarà amb nosaltres. I amb tot això encara ens quedarà temps perquè el Joan Bellmunt ens dugui directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una obrim la Nacional 240, parlem de propostes d'oci i parlem de les estrenes de cinema, que també n'hi ha avui divendres amb la Laura González. I a partir de dos quarts de dues, doncs mira, avui parlarem d'una activitat que han organitzat des de l'Associació de Comerciants dels Mangraners i, evidentment, tindrem el nostre Espai Groc. 21 en tenim hores d'ara a Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continua el temps molt estable de moment a les comarques de Lleida, avui també el cap de setmana, tot i que aquesta tarda poden créixer alguns núvols en punts de muntanya on no hi descartem petits ruixadets. Les temperatures es mantenen de moment amb màximes de 25 graus a Lleida, 22 a Tàrrega, Balaguer també 25 avui, a la Seu d'Urgell arribarem als 23, a Viella en tindrem 20. El vent continua suau i variable. Demà dissabte es mantindrà el temps estable, assolellat també a les comarques de Lleida amb alguns núvols alts. Temperatures una miqueta més altes de dia, de nit no variaran, a mínimes de 10 graus a Lleida, 9 a Balaguer i a Tàrrega, 7 graus a la Seu d'Urgell i 4 a Viella. El vent bufarà fluix, variable, amb tendència a la tarda a vent de sud i sud-est. I diumenge esperem també una jornada assolellada, cel molt clar tot el dia amb núvols mitjos, temperatures sense canvis i vent fluix i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
12:22 minuts, comencem parlant de crònica judicial. Demanen 10 anys de presó un home de 69 anys acusat de violar una nena de 7 anys a Tàrrega. Els fets van tenir lloc el juliol del 2017 al parc de Sant Eloi, mentre la mare estava atenent un altre fill més petit. Les pluges de les darreres setmanes retarden més d'un mes la campanya de rec al Segarra-Garrigues. A Lleida, ciutat, Esquerra planta festes i actes oficials pel suport del govern municipal al 155 i a la repressió de l'Estat. I una protesta contra la presència de l'exèrcit va marcar ahir la inauguració de la 12a Fira de Formació i Treball de Lleida. Parlem d'esports amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports parlem de futbol, però de la base, perquè s'ha presentat ja la Champions de la base, la Copa Atlas Energia, que engloba dos tornejos en categories Alevina i Benjamina, que disputarà l'1 de maig la fase prèvia a Lleida, i en la que trobarem participants com Barça, Sevilla, Atlètic de Bilbao, València i Saragossa, que seran, evidentment, les grans atraccions. Amb la resta d'esports, jornades crucials, ja ho vam dir, són finals totes. En futbol, Hèrcules d'Alacant, Lleida Esportiu, s'ha de guanyar, si es vol seguir aspirant. En bàsquet, arribem a la penúltima jornada, la darrera a casa, avui, a les 9 del vespre, Força Lleida, Palència, amb les alarmes engegades a Lleida, però encara sense estar en posició de descens, això sí, a tots empatats. Per tant, com a mínim s'ha de guanyar un partit. I amb hoquei, és un altre panorama, diumenge, a dos quarts d'una, Vendrell, Lleida, llista.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara arriba el moment en aquell en el que fem memòria amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Estem a les portes del cap de setmana, dilluns vinent dia de Sant Jordi, en parlarem en el seu moment. Ara ens quedem al 20 d'abril, però de l'any 1993.
Doncs començava la campanya de les eleccions generals. El Partit Popular, sí, estàvem amb eleccions, mira, el Partit Popular va oferir un canvi sense rancúnia, deien. Aznar va presentar un manifest electoral de la seva formació política. El líder popular va prometre una recuperació ètica i econòmica. Volia el control de la despesa pública per combatre la corrupció i va manifestar, Aznar, que solament canviaria el que estigués malament i el que no funcionava en aquells moments. Os de Balaguer, notícia, poble de Campanes. El convent de les Avellanes seria la seu de la primera associació de campaners de Catalunya. Campaners de Catalunya i València van participar a la trobada a Cervera i es va crear un moviment de campaners joves. Uh-huh. El conseller Marimon va valorar a Mollerussa l'eficàcia d'Autotrac. La maquinària usada evitava la descapitalització del sector. El nombre de visitants va superar les previsions del patronat de fires. La hoteleria de Lleida s'havia de renovar, deien, si es volia afrontar un mercat de futur. La primera jornada tècnica de turisme va cercar alternatives a la problemàtica del sector. Lleida oferia l'oferta turística més renovadora de tot Catalunya. Les comarques han de potenciar, deien, els productes del país. També l'any 1993, a l'abril, la Generalitat va condicionar i pavimentar, això ho recordaran moltes persones, la llengua de serp. La llengua de serp,
ah, sí,
és el camí que voreix el turó de la Seu Vella. El passeig tindria una rampa d'accés per minusvàlids. No sé si hi és la rampa o no, però sí que està pavimentat i sé que era un passeig que feien moltíssimes, molts joves alrededor de la Seu Vella, perquè...
O sigui, que no estava pavimentat l'any 90, abans del 93?
Abans del 93 era de terra, t'ho puc dir jo, perquè moltes vegades hi anàvem a passejar.
Uh-huh.
O sigui que se va pavimentar l'any 93. I la paperera de Balaguer, tornem-hi, tornava a ser notícia, èpic, va pagar 1.800 milions als seus treballadors a Balaguer. La indústria no havia presentat l'expedient per parar l'activitat. Volia negociar de la forma més amistosa possible la desaparició de la factoria. Depenia de la rapidesa de les converses o de les discussions entre les dues parts. En aquells moments era l'empresa més important de la comarca de la Noguera amb una plantilla de 250 persones de Balaguer.
Déu-n'hi-do. Mari Carmen, bon cap de setmana.
Igualment, bon cap de setmana per tothom i que es preparin per Sant Jordi.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Jornada de oración por las vocaciones y jornada de vocaciones nativas. Estate atento, hoy puedes tener una llamada, la llamada del jefe más influyente del mundo. Una llamada que te ofrecerá grandes oportunidades y que llevará a una vida mejor a otras muchas personas. Es la llamada de Dios. Si te llama, no lo dudes. 22 de abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas. Piénsalo, reza, colabora. Toda la información en tienesunallamada.com.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podríamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
Por ejemplo, solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés tienes financiación hasta en 12 meses en electrodomésticos.
Y además 15% de descuento en hornos, placas, campanas y microondas. Todo de primeras marcas.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Ens falta un minut per arribar a dos quarts d'una, però aquesta sintonia ho diu clar, eh? El que fem és connectar amb el redactor en cap del diari La Mañana per escoltar el Melo Malo i les propostes de música en viu d'aquest cap de setmana. Andrés Rodríguez, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Com estàs, Andrés?
Aquí, esperando...
No te quejarás de la temperatura, por cierto.
No, yo no me quejo nunca, no. Sí, a mí todavía esto es muy flojo.
Por eso.
Esto es muy leve todavía.
Yo sé que tú en invierno pues no lo pasas bien, en verano no, vas no. Bien.
Yo soy de los grandes calores, sí, señor.
Bueno, oye, que tenemos muchas cosas hoy por delante, dime dos o tres propuestas interesantes, va.
Bueno, aparte del Café del Teatro y la Boite que tienen sus conciertos habituales, hay que decir que mañana noche en Monzón se hace el primer Monzonque Demasiado Festival, donde hay varios grupos. Están Positive Vibes, que es una banda tributo a Bob Marley, Desde Arriba, que es una banda local, y como cabezas de cartel La Raíz, que están haciendo la gira de despedida este año, bueno, despedida por un tiempo.
Sí.
Y luego también recordar de que mañana sábado se hace el Record Store Day, que se hace pues para promocionar las tiendas de discos independientes, que aquí solo hay una.
Sí.
Y está aquí, es vecina nuestra de
la tienda, Cope. Es la tienda. La tienda la de tienda. Discos de Lleida.
Habrá cuatro grupos tocando por la mañana, entre, o sea, estarán Los Ojos, de Rurality's, está ahí, y nuestro gran querido amigo Lopardal Roque.
Vaya.
Y luego por la tarde pues estarán pinchando exclusivamente en vinilo, ¿eh?
Sí, sí.
Pues como 8 DJs especializados.
Muy bien. Bueno, pues una buena propuesta. Además, el tiempo, meteorológicamente hablando, va a acompañar todo el fin de semana, o sea que es momento para salir, que la gente se levante del sofá, ¿eh?, el fin de semana, y a buscar citas de música en directo, que hay muchas más, pero que hemos destacado unas cuantas. Lo que sí que vamos a hacer, Andrés, como cada viernes, ya sabéis que a Andrés lo podéis leer en las últimas páginas del periódico La Mañana, donde la zona de espectáculos, pero que además encuentras su melo malo. Pues escucharlo de viva voz. Pues lo tenemos aquí los viernes, así que Andrés, a ver, vamos con el melo malo de esta semana.
El pasado jueves se desarrolló en el Café del Teatre el musical Secundaria Rock, una iniciativa absolutamente loable que logra reunir de concierto a padres, profesores y alumnos en una tarde-noche de pura convivencia. La propuesta es brillante, ya que el alumnado de secundaria que siente inquietud por la música dispone de un escaparate a través del cual mostrar en público su trabajo en silencio. Obviamente, el objetivo de este encuentro es la participación, el conocimiento mutuo, el intercambio de experiencias y la motivación. En esta 16ª edición, parte poco más de un centenar de estudiantes procedentes de centros escolares de secundaria, las comarcas del Segría y Urgell. Cada grupo participante tenía que interpretar dos piezas, una de libre elección y la otra, atención, obligatoriamente de Michael Jackson. El encuentro se llama Secundaria Rock, y no Secundaria Pop, por lo que elegir al rey del pop como jefe de las actuaciones me parece un grave error pedagógico. Ya sé que muchos no distinguen entre pop y rock, también los hay que son incomprensiblemente partes iguales de Beatles y de sus majestades los Rolling Stones, y que hay multitud de proyectos que se presentan como pop rock o indie rock tan alegremente. Pues bien, el rock es mucho más que todo eso. Y para cuantos comulgamos con esa manera de entender la vida, con esa bad religion, no es en el alma que se llame rock a cualquier cosa que les parezca. También abundan los grupos que justifican sus nuevos trabajos diciendo que es más rockero, pero luego la realidad indica que esta sucia sociedad todavía sigue mirando, no con demasiados buenos ojos, a los devotos del rock. Pese a que el rock no está atravesando un buen momento, por falta de relevo generacional, entre otras cuestiones, la realidad y la fe ciega se mantiene. Lenny Kravitz, por ejemplo, declaró este fin de semana al inicio de su gira mundial que el rock no está siendo promocionado tanto en estos momentos y no suena en la radio como antes, agregando que existen ciclos que se repiten, por lo que en los próximos años volverá a ser una fuerza dominante en la música. Totalmente de acuerdo, lo que no me impide recordar que hay un mandamiento musical que insta a no pronunciar el nombre de rock en vano. Por eso quiero dejar bien claro que si haces pop, no haces rock. Oh, yeah.
Bueno, depende de la emisora, ¿eh? Depende de la emisora. Bueno, puedes sintonizar Rock FM y ya está, ¿eh?
Exacto. Nosotros empezamos con Satisfaction de sus majestades los Rolling Stones. Por mucho que tú hubieras querido poner hoy el 20 de abril de los Celtas Cortos,
vaya,
pero no son santo de mi devoción. ¿Qué le vamos a hacer?
Me has pillado, ¿eh? Pero lo sabía y por eso digo, bueno, tampoco se lo vamos a poner. Bueno, Andrés, oye, que estoy de acuerdo, ¿eh? Totalmente. El rock es rock y el pop es pop y no pasa nada. Que si
claro,
te gusta
no
el pop,
nada,
pues tú dices que te gusta el pop y punto, no pasa nada.
Exacto, no pasa nada. Pero bueno, pero es que siempre parece que viste más decirte que
sí.
Hago rock.
En fin, oye, Andrés, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, Ricard, larga vida, oye. Oh, yeah.
Herrera en
Cope.
Estàs informat.
i ja ho hem comentat que està en marxa. De fet, ja ha començat, eh? Ja fa durant tota aquesta setmana que s'estan projectant documentals a la Universitat de Lleida, però aquest divendres és quan es posarà de llarg, eh? La inauguració d'aquesta 24a mostra de cinema llatinoamericà de Catalunya que té lloc a Lleida i que, com sempre, nosaltres el que volem és parlar amb el seu director, amb el Juan Ferrer. Juan, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, 24 edicions, això és un suma i sigue, eh?
Sí, ja estem, sí, la veritat.
Escolta, anem a parlar d'aquesta edició d'aquest any, perquè crec que la gent normalment diu, bueno, és que sempre és el mateix, eh? Es presenten, hi ha unes categories, etc. Vosaltres aquest any heu fet algun petit canvi. Començant ja pel principi, eh? El dia del, aquest mateix divendres, el dia de la inauguració, l'espectacle que tindrà lloc ja és una mica diferent.
Sí, sí, sempre ens han de buscar alternatives i coses que interessin i que agradin, i enguany pues, hem pensat donar-li un gir, no? Uh-huh. A part de que sí, que donarem els premis obvis de cada edició, que donem sempre, pues, n'hi haurà un concert fantàstic, amb un quintet fantàstic, amb un compositor de bandes sonores fantàstic, i després també ficarem un tast amb quatre curtmetratges per donar, diguem-li així, un ventall de lo que fan els nous realitzadors, i ja dic, amb quatre curtmetratges que han estat premiats als festivals més importants internacionals que es poden veure a Lleida el dia de la inauguració, divendres.
Dins d'aquesta inauguració hi haurà el Premi d'Honor de la Mostra 2018, que ha triat l'actor Eduardo Noriega, que crec que ja ha confirmat la seva assistència, i també el Premi Jordi Dauder a l'actriu i directora Sílvia Munt.
Sí, sí, sí que l'ha confirmat. Ens aniria molt malament si no l'hagués confirmat en aquestes altures, no? Però sí, sí, Eduardo Noriega serà amb nosaltres rebent el Premi d'Honor. I com bé has dit, la Sílvia Munt també rebent el Premi Jordi Dauder a la creació del cinema català, que per cert serà protagonista per partida doble, perquè a la inauguració per el Premi Jordi Dauder, però a la Cloenda fem la premiere de Vida Privada, la minissèrie de TV3, que estrenarà al maig, i té dos capítols i els podrem gaudir aquí a Lleida el dia de la Cloenda. Però també n'hi haurà dos premis més, un per Gerardo Sánchez, el director de Dies de Cine, jo crec que és el programa de cine referent, és un referent total, i també un premi nou, que és Talent Llatinoamericà, que vol premiar ja no solament un director o un actor, sinó a tots els professionals que fan possible una pel·lícula, no? De directors artístics o compositors de bandes sonores o guionistes, i enguany el primer premi Talent Llatinoamericà és per Osvaldo Montes, que és un compositor argentí de bandes sonores, té més de 90 bandes sonores, ha estat premiat al MoMA de Nova York, al Festival de Montreal, El lado oscuro del corazón, Plata quemada, té títols meravellosos, i serà el protagonista d'aquest concert, sí, amb un quintet de músics, no? Jo crec que serà una de les inauguracions més entretingudes i que gaudirem més.
Juan, 24a mostra, 43 produccions, 12 països diferents, són xifres que suposo que ja abans de començar amunt, quan les llegeix, ja l'omple de satisfacció.
Sí, a més, l'equip de selecció està treballant perquè s'han presentat més de 1.200 produccions, no? I aleshores només n'hi han 10, només podíem triar 10 a la secció oficial de llargmetratges de ficció, 8 als documentals i 10 curtmetratges. I no creguis que és moltíssima programació, el que passa que nosaltres primem més la qualitat que la quantitat, no? No volem desbordar a l'espectador. A més, donem una segona oportunitat, perquè si no has pogut veure una pel·lícula en un dia determinat, fem un programa doble en un altre dia amb la mateixa pel·lícula, perquè no sigui que estic treballant o estic estudiant i no he pogut anar. O sigui, que tens dues oportunitats de veure les pel·lícules de la secció oficial.
Juan, anem a fer un viatge en el temps. Traslladem-nos a la primera edició de la Mostra de Cinema Llatinoamericà. En aquell moment, quan es gesta, quan neix, quan es realitza la primera edició, quin era l'objectiu de la mostra?
L'objectiu de la mostra, en un moment en què el cinema llatinoamericà no era molt conegut, era evidentment apropar la cinematografia d'un continent i sabíem que feien coses molt interessants i, bueno, i aquesta era la idea, amb el Centre Llatinoamèrica i amb l'Ajuntament de Lleida, pues, portar el primer festival que es va fer a les Terres de Lleida de cine i, bueno, va sortir bé, va ser una mostra molt, molt humil, però, bueno, vam tindre sort perquè va ser una programació excepcional. La primera pel·lícula de la primera edició de la mostra va ser Cronos, de Guillermo del Toro, que no el coneixia ni Déu.
Imagina't.
I que acabava de fer aquesta pel·lícula, no?, i la vam estrenar aquí. O sigui que l'any que ve, que quan fem 25 anys, seran 25 anys de Cronos també, o sigui, podríem jugar amb aquesta història.
I tant que sí. I et preguntava això perquè 24 anys després, amb aquest ben plantat 2018 i aquesta 24a edició, la mostra o els objectius, o sigui, els objectius de la mostra han canviat, s'han actualitzat, segueixen sent els mateixos?
No, sempre s'ha de canviar, s'ha de tindre una nova mirada, s'ha d'evolucionar perquè el cinema en si també evoluciona, no? Els creatius en cinema a Llatinoamèrica guanyen a tots els festivals internacionals, n'hi ha ja molts noms reconeguts i nosaltres tenim que també evolucionar amb ells, no? I nosaltres jo crec que el present, ja no el futur, el present de la mostra passa per jornades professionals, per a part de ser un mirall per a les produccions llatinoamericanes de lo millor de l'últim any, pues, a més també treballar dintre de lo que és la indústria i poder fer indústria, no? Des d'aquí.
Us dono una plana web, per cert, www.mostradelleida.com, que és així de fàcil, mostradelleida.com. Allí trobareu tota la programació. Evidentment, ara no en podem parlar a fons, i sé per les entrevistes dels darrers anys amb el Juan Ferrer que costa dir, escolta, aquesta no us la perdeu, perquè totes són interessants a la seva manera. Per tant, jo us encoratjo que visiteu aquesta plana web, www.mostradelleida.com, i allí teniu tot el programa, tota la mostra que es desenvoluparà des d'aquest mateix dia 20 fins al proper dia 27. Juan Ferrer, escolta, tenim propostes maques, tenim... Bàsicament, la gent que agafi agenda i que vagi agendant-se les propostes, perquè com més en veguis, millor.
Sí, sí, és una setmana de cinema i que és la columna vertebral de la mostra, però n'hi ha altres activitats i jo crec que gaudirem molt. I si volen anar a la inauguració, no sé si encara queden entrades.
Bueno, clar, perquè sí, clar, és el dia estrella. Escolta, simplement, abans d'acomiadar-te, perquè a més ja sé que estàs totalment ocupat, ens parlaves d'aquest viatge cap a la professionalització, cap a les activitats paral·leles. Això, salvant les distàncies, és més o menys el mateix que està fent l'Animac, més o menys.
Bueno, més o menys, són indústries diferents. Està molt bé l'Animac i tot el que fa, i la mostra, pues, lo que també té que fer és parlar amb els professionals.
No, però em refereixo que buscar aquesta vessant professional sense deixar de banda la part de projecció, la part més popular, és el que fa que al final aquestes mostres, aquests certaments creixin amb importància ja amb la gent que s'hi dediqui.
Sí, sí, nosaltres treballem ja amb jornades professionals i, bueno, i de per si ja vam començar la passada edició amb Cine Futuro, que a través del CECAC produïm, estudiem treballs que es presenten i produïm produccions i enguany presentem la guanyadora. O sigui, i durant tota la setmana, ja dic, amb el CECAC i amb Santi Lapeira i tal, ens anirem juntant amb professionals de la distribució, de la producció, per fer lligams, però ja no solament per al cinema llatinoamericà. Volem fer un pont, això sí que és difícil, volem fer un pont d'anada i tornada, portar cinema llatinoamericà aquí i portar cinema català a Llatinoamèrica.
Doncs és un bon projecte.
O sigui que encara és més ambiciós, és molt més gegant.
Molt bé, doncs hem parlat amb el director de la Mostra de Cinema Llatinoamericà, que aquesta jornada, aquest any 2018, arriba a la 24a mostra, que es projectaran 43 produccions, que se n'han presentat més de 1.000, per tant, imagineu ja el volum que està agafant, i que hi ha 12 països diferents participant en aquesta mostra. A internet, www.mostradelleida.com. Juan Ferrer, escolta, enhorabona per les xifres i per com s'està fent de gran la mostra, i que vagi tot molt bé aquesta inauguració.
Molt bé, moltes gràcies.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Viu l'abril més gastronòmic al Tiberi de la Roser. Els millors plats per emportar. I el dia de Sant Jordi, fes la teva comanda i emporta't una ampolla de cava i un regal ben sensual, gentilesa de Gemem. L'abril gastronòmic al Tiberi de la Roser. I entre tots els que vingueu, sortejarem a finals de mes una fideuà per 8 persones. El Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15.
Agricultor, dé el jaque mate a las malas hierbas del maíz con Lumax, el rey de los herbicidas. Lumax es un herbicida de aplicación temprana. Lumax es un herbicida con una prolongada y contrastada eficacia sobre las malas hierbas. Lumax, la jugada maestra para el control de las malas hierbas del maíz. Y es de Syngenta.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Rinascimento, mobiliari i decoració. Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ho hem avançat ja al principi del programa, són d'aquelles cites que fan que t'adonis que ja han passat 365 dies, dia amunt, dia avall, que ha passat un any, ja, perquè està amb nosaltres l'alcalde d'Alfarràs, el Cléber Esteve. Cléber, què tal, bon dia?
Bon dia.
I dic, ja han passat un any aproximadament, sí, perquè torna la mostra gastronòmica de truita de riu d'Alfarràs, que arriba a la 7a edició ja.
A la 7a edició, sí, sí.
Jo no et sabria dir si les 7 vegades heu estat aquí, però 5 segur, eh?
Sí, no. A veure, les 7 exactes no, però 4 o 5 o 6 sí que hem estat aquí amb vosaltres a acompanyar-nos any rere any apostant per la 7a mostra gastronòmica de truita de riu.
Alcalde, anem a recordar per què es fa una mostra gastronòmica de truita de riu al Farràs. Què teniu relacionat amb la truita de riu?
Sí, se fa aquesta mostra perquè nosaltres des de l'Ajuntament volem promocionar el que és el municipi d'Alfarràs, i dintre del municipi tenim una piscifactoria que produeix molta truita de riu, i aquesta truita de riu s'exporta a nivell de l'estat espanyol. I després tenim l'entorn que és el riu Noregorsana, que també hi ha un gran coto de truita de riu, que és un dels més importants de Catalunya i d'Espanya, i tot conjuntament nosaltres vam valorar de fer aquesta mostra perquè és un producte que tenim allí autòcton de la terra, juntament amb el Prestige de Pinyana, i entès aquesta mostra està específicament, hi havia una petita degustació a la Fira del Préssec, i nosaltres la vam treure per a fer aquesta mostra gastronòmica conjuntament sola, aquesta festa sola, per a degustar la truita de riu. I nosaltres el que volem és que la gent conegui la truita de riu i que la conegui feta des de diferents maneres, perquè, com sempre recordo, la gent té la truita de riu com si fos una cosa insípida, un peix insípid, és un peix que és molt bo, és un peix blau, i nosaltres el que volem és que la gent la treballi a la casa i que la degusti, perquè és un peix com un altre.
És curiós perquè hores d'ara, i em consta, i ho sé, l'esforç de comunicació que feu per promocionar la fira i per dir que al Farràs hi ha una piscifactoria, però és curiós, segurament hi ha molta gent que ens escolta que diu, ah, caram, hi ha una piscifactoria important al Farràs, doncs sí.
Sí.
I on es produeix molt peix.
Pues produeix, me sembla que surt 1.400.000 quilos a l'any de truita.
Imagina't.
I l'empresari, que a part d'aquesta té 3 piscifactories més a Granada, és el segon productor de truita d'Espanya.
Imagina't. Això tindrà lloc aquest cap de setmana, començant ja divendres, i dissabte i diumenge. És una mostra gastronòmica, per tant, entenc que tallers, xerrades i tastos serà el gran protagonista.
Sí, no, és un cap de setmana ple d'activitats. Comencem el divendres dia 20, que primer que tot també vull nombrar una específica a l'Escola Pinyana, perquè sempre els tenim integrats a dintre de la mostra, i aquest any vull dir que van a... al Mercat Central del Peix de Mercabarna, que hi ha un projecte que es diu Creix amb el Peix, que incentiva que els nadons, bueno, els nens i nenes de Catalunya, pues, creixin amb el peix i consumeixin peix, que és els que no, és que els falta, que
no, és el que falta quan ets petit, i de gran hi ha molta gent que li falta l'hàbit.
Sí.
I ens recomanen moltíssim menjar entre 4 i 5 cops
a la setmana,
a la setmana de peix.
Però això, aquests hàbits és el que s'han de potenciar, i antes aquest projecte de Creix amb el Peix és el que van a veure aquest cap de setmana, el divendres, començant al Mercat Central del Peix. Després, tot seguit, tenim la jornada també estrella, que és el Corre Truita, que és els restauradors del poble, que es fan tapes elaborades amb truita de riu, amb una batucada, que aquest any ve una batucada del poble d'Ibars de Noguera, i antes fem el Corre Truita pels diferents bars degustant tapes de truita.
Tot juntets, eh?
Tot juntets, sí.
Anem fent parades,
fent parades, bevent i tapetes. I
aquesta activitat recordo l'any passat, que em va agradar moltíssim, eh?
Sí, és...
Sí, perquè a més la gràcia d'això és que vas visitant racons del poble.
Sí.
Vas a bon ritme, vull dir,
sí, bon ritme, ritme de l'autocada,
bon ritme, vull dir que vas a poc a poc.
Sí.
Això vull dir que no és una caminada ni una cursa. I vas fent parades, vas coneixent racons del poble, sí. I vas fent tastos.
I temps de degustar la tapa i de fer el veure i de parlar la.
Per tant, això us ho recomano, eh?
Sí.
Però a més,
el dissabte tenim tallers i demostracions de truita. Aquest any ens puja el Lluís Bonillo i el Mateu Blanc de la Lora Gastronòmica de Lleida, que també els farem allí al centre de la vila. I després ja al migdia tindrem el dinar maridatge, que aquest any el fem al Celler La Gravera, perquè també el que volem lligar és els vins que tenim al municipi d'Alfarràs, del Celler La Gravera i del Camp, amb la mostra de truita, perquè també és un conjunt que peguen força. Jo antes farem aquest dinar de truita de riu al Celler La Gravera aquest any.
Molt bé.
A les Vinyes, perdona. I a la tarda, pues, aquest any també tenim la cursa de la truita de riu, que l'any passat la vam tindre que traspassar el cap de setmana següent, però aquest any tornem a integrar dintre del cap de setmana, perquè dona més joc. I a la tarda tornem a tindre degustacions de truita amb la dietista nutricionista Mercè Carbonell, i després també fem la presentació dels tres alumnes que van guanyar el premi de l'Escola d'Hostaleria Lleida, pues, també els tenim a la presentació de les tapes que van fer al concurs. I a la nit, pues, bueno, a la nit tindrem tota la degustació dels food trucks també, que ens fan productes amb truita, i després l'endemà, el diumenge, que ja és la gran aposta de la gran festa, que és aquesta degustació gran que ens fa l'Organització de Persecutors Espanyoles, que ens porta tota una variació de canapés força àmplia i molt colorida, perquè és quan està el muntatge fet allà a la plaça, la veritat és que te se'n van els ulls. I després també amb els restauradors del poble, també, que cada restaurador que vulgui col·laborar també fan les tapes amb truita.
Està clar que de tot el que has dit, tot gira entorn a la truita de riu,
truita de riu, sí, tot. Tot el cap de setmana és truita de riu.
Ho dic perquè és una bona oportunitat. Mira, ara m'està venint al cap, Clever, que és una bona oportunitat per les famílies, perquè puguin venir i desmitificar el peix amb els nens, amb la canalla. Dir, escolta, sí. És que no m'agrada el peix del nen. Sí, anem allà, anem que provaràs maneres diferents i segur que te n'agrada alguna.
Perquè, sí.
Després el problema serà pels pares, perquè li demanaran que li faci igual a casa. Però bueno, això ja ho solucionarem després. Però sí que és una bona manera per conèixer, com deies, de moltes maneres diferents de fer propostes gastronòmiques diferents amb l'eix dins de la truita de riu.
Sí, perquè després quan estàs allí i vas a degustar la truita, veus que allò, hòstia, la gent diu això, és truita de riu. Sí, clar, és truita, però és l'elaboració de la truita. Com se fa? Com se pot elaborar la truita aquesta? I llavors, per això, la gent els agrada.
Doncs escolteu, que us recomano justament per això. Primer, perquè és saludable. La nutricionista que teniu segur que dirà, escolta, que s'han de menjar entre 4 i 5 vegades peix a la setmana, i entre elles, doncs, la truita de riu, que com ens ha apuntat molt bé l'alcalde Clever Esteves, peix blau, que se n'ha de menjar entre 2 i 3 vegades a la setmana. Mm-hmm. Per tant, escolta, si el tenim fet aquí a casa, perquè l'hem d'anar a buscar més lluny.
Sí, no, a veure, és un peix que tenim, i a més que és d'interior, un peix d'interior que tenim nosaltres. No tenim mar, però tenim el riu, que tenim la truita. I penso que és una de les propostes gastronòmiques que hem de potenciar a nivell d'Alfarràs i de territori de Lleida.
Molt bé. Això serà aquest cap de setmana, començant ja divendres, 20, 21 i 22 d'abril. Per cert, has parlat de la cursa. La cursa no m'hi veig, però a veure, quines longituds tindrà?
La cursa de la truita són 5 quilòmetres i 10 quilòmetres. Jo entès, pues, bueno, tant els corredors com la gent també que vingui amb la família, pues també la pot fer, la de 5 la pot fer caminant, també, si vol, que també...
Bueno, mira, la de 5 no et diria.
No, no, mira, a veure, és...
La de 5 que... encara igual m'animo i tot.
Pues sí, home, sí, eh?
La de 5 estarà per dins del municipi o arribarà a sortir cap a la...
Surt una mica, però és quasi tot municipi. Uh-huh. És al Ferrà-Sant Daní i torna per la piscifactoria i, bueno, és quasi és recorregut interior.
Molt bé. Si voleu més informació, a la web de l'Ajuntament, sí, alferras.cat.
Trobareu la...
Allí està programa. Directament, la... per cert, hi ha l'enllaç per les inscripcions a la cursa de la truita, ara sí, que estàvem parlant això, és la tercera cursa de la truita, uh-huh, de 5 i 10 quilòmetres, que a més, sempre dic el mateix, si pots, mentre vas respirant, també pots anar gaudint dels paisatges que són, sí, diferents, i no anar a córrer sempre on vas habitualment, per exemple, la gent de Lleida, doncs al riu, al final t'acabes cansant, sí, o a la, sí, mitjana, que és molt maco, però, sí, t'acabes cansant, sí, doncs, mira, fas una cosa diferent i te'n vas al Ferràs.
Pues sí.
Han parlat amb el seu alcalde, amb el Clever Estevens, ha presentat aquesta setena mostra gastronòmica de truita de riu d'Alfarràs, aquest cap de setmana, començant ja divendres 20, 21 i 22 d'abril. És una bona oportunitat i, a més, és una mostra força saludable. Clever Estever, escolta, enhorabona per arribar a la setena edició i gràcies per venir-ho a presentar.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs apa, que ens plantem a la una, com sempre, buscant aquesta proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom, Ricard.
I portes del cap de setmana, donem aquesta darrera proposta d'aquesta setmana, dels nostres pobles.
Doncs pues vinga, anem cap a una població molt, molt bonica, a les Garrigues. Anem a la pobla de Cérvoles, que per cert ara estan ja, no sé si ja està en funcionament o no, el pàrquing de caravanes i tal, que a les Garrigues no n'hi havia.
És veritat, crec que està ja, crec que ja està funcionant.
Està
crec,
funcionant. Bueno, a Bovera sí que tenen també un espai, sí, i van buscant pobles, però a la pobla de Cérvoles és una de les poblacions actives en molts aspectes, a més de la gastronomia, a més de museu, a més de la població, de l'església, de l'ermita, etc. Vull dir, estan potenciant el turisme i penso que val la pena divulgar-ho. La Pobla de Cérvoles és un municipi situat dins d'un marc paisatgístic que és remarcable, com és el de la Serra de la Llena, la qual crea un entorn característic d'un poble de muntanya, tot i estar a 663 metres d'altitud, i al peu d'un turó on en altres temps es va aixecar l'antic castell de Cérvoles, que va ser de la jurisdicció de Poblet. El nucli de població conserva magnífics carrerons, uns carrerons medievals amb enormes cases antigues de pedra. El carrer Major, la plaça i altres racons fan les delícies del visitant. A tot això hi ajudarà la visió d'antics i nobles edificis. L'església de Santa Maria és austera, però molt vella, i s'hi venera la Mare de Déu de la Jonquera. També cal fer menció especial a l'orgue, el qual data del 1758 i que és un veritable plaer escoltar-ne el so. El tinc fotografiat de quan estava tot destrossat, que tot malmès, i que ara, pues, per sort, ja torna a funcionar, s'ha recuperat, i per tant és una peça única i que val la pena. Uh-huh. Cal dir, com a fet curiós, que l'altar major del temple està construït de tal manera que només hi ha un dia a l'any en què el sol toca la cara de la Mare de Déu de la Jonquera.
Caram.
Patrona molt venerada a la població. I aquest precisament és el dia 21 de novembre, dia que precisament se celebra la seva festa. És a dir, un gran enginy, sí, quan, sí, van, escolta, construir,
van afinar, que aquell
dia... Sí, sí. També cal destacar l'ermita de Sant Miquel, segles XII-XIV, on hi havia el retaule gòtic de Sant Miquel, obra de Bernat Martorell, i que a principis del segle XX va ser traslladat a Tarragona. Avui es pot gaudir amb la visió de la reproducció del primitiu retaule gòtic, obra del pintor Salvador Jané i Guardiola, els antics rentadors, que encara es conserven, on rentaven les dones abans la bugada, on s'anava amb els animals, etc. Tot això fa de la Pobla de Cérvoles un lloc únic i que jo guardo molt de grat. Quan fa molts anys ja, doncs, feien bivac en aquestes eres, amb el Manel Gené, en Pau Descansi, i l'Alexandre Mir, i fent bivac aquí dormíem a les eres, anar resseguint caminant tots els pobles de les Garrigues. Van ser uns anys d'anar pitjant el territori, però molt intensament. I la dita d'avui, Ricard, ens parla de que l'abril és auster i no hi ha massa abundància. Què ens diu? Diu, ni vaca de març ni ovella d'abril, de far, no n'ha mort cap. O sigui que...
Joan, bon cap de setmana.
Igualment, adeu.
Anem a buscar les senyals horàries que ens diran que estem a la una. Anem a fer una ullada a la xarxa viària lleidatana. A hores d'ara, cap mena d'incidència per causa de meteorologia. Sí, pel tema d'obres. C12 a Balaguer, la C13 a la Guingueta d'Aneu, la C14 a Oliana, Organyà i a Bassella, la C233 a Castelldans, la LV-2102 a Montornès de Segarra, la LV-9124 a Castell de Mur i la Nacional 260 a Sarroca de Bellera. Busquem la darrera hora des dels serveis informatius de la cadena COPE i després hi tornem amb la Nacional 240.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Arraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Conferencia Episcopal Española señala que el comunicado de ETA pidiendo perdón y asumiendo parte de la responsabilidad del terror que ha sembrado la banda es una victoria para la democracia. El secretario general de la conferencia, José María Gil Tamayo, ha comparecido tras la clausura de la asamblea plenaria que han celebrado los obispos españoles. Nacho de Gamón.
Y ha asegurado que hoy es un día para la alegría. José María Gil Tamayo, eso sí, también ha recordado que después del perdón emitido por la banda terrorista, es necesaria la reparación.
Han pedido perdón y se agradece, pero ese perdón lleva consigo reparación. Ese perdón lleva consigo, pues, contribuir y establecer las posibilidades de que, tanto en el País Vasco como sobre todo en el corazón de los familiares de las víctimas, se pueda crear de una vez una sociedad reconciliada.
Una reconciliación para la que, tal y como ha afirmado Gil Tamayo, la Iglesia siempre ha trabajado y seguirá trabajando.
Y contamos que Albert Rivera confirma que ha hablado con el ex primer ministro francés Manuel Valls para ofrecerle ser candidato a encabezar la lista de Ciudadanos para el Ayuntamiento de Barcelona. Dice que Valls lo está estudiando y que no hay una decisión tomada, pero que su partido apuesta porque sea candidato.
Ahora mismo puedo decir que están las puertas abiertas, que he hablado también con el señor Valls, que él se lo está planteando y que Ciudadanos cree que tiene que haber una candidatura ganadora. Si Barcelona tuviera un alcaldable o un alcalde como el señor Valls, sería mucho mejor que un alcalde como la señora Colau. Y espero que eso se pueda concretar, pero de momento también les debo confesar que es simplemente una puerta abierta y que por tanto falta mucho tiempo todavía.
Y hay más noticias en este viernes 20 de abril que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
La última hora nos lleva hasta Vitoria. La Ertzaintza investiga si estamos ante un nuevo crimen machista. Una mujer ha sido asesinada en un piso de la calle Julián de Arrese de la capital vitoriana. El presunto agresor, nos confirman fuentes cercanas al caso, se acaba de lanzar desde un balcón de esa vivienda. La zona está acordonada y trabajan policía local, Ertzaintza y también bomberos de Vitoria. Una mujer asesinada, como decimos, el presunto agresor se acaba de lanzar desde un balcón precisamente en estos instantes. Más cuestiones. En este viernes, la Fiscalía General del Estado ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción la denuncia de la Comunidad de Madrid sobre posibles irregularidades en el campus de la justicia de la región, al apreciar posibles delitos de malversación y prevaricación. Un proyecto del gobierno de Esperanza Aguirre que ha sido denunciado precisamente por el ejecutivo de Cristina Cifuentes. Esa ciudad de la justicia, en esa ciudad de la justicia se gastaron 90 millones de euros. Y desde Corea siguen llegando noticias que apuntan un deshielo de las hostilidades con Estados Unidos. El régimen de Pyongyang estaría dispuesto a deshacerse de sus armas nucleares sin pedir a cambio la retirada de las tropas norteamericanas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Márquez y Rossi juntos en el circuito de Austin tras el incidente de Argentina. José Luis Corrochano.
Este viernes se espera que estén los dos presentes junto al resto de pilotos en la reunión de la Comisión de Seguridad de la Carrera, en la que Carmelo Ezpeleta, que es el responsable del Mundial, va a intentar destensar la relación entre los dos tras el incidente de Argentina. Hablan desde Austin Márquez y Rossi.
Del domingo en general podemos aprender todos muchas cosas y que no vuelvan a pasar en el futuro. Son cosas que pasan en el motociclismo y en cualquier deporte, porque todos vamos vamos al límite.
Hace poco que he visto la carrera repetida y pienso exactamente lo mismo que dije después de la carrera en Argentina. Será interesante hablar en la comisión de seguridad. Estaremos todos juntos y tengo curiosidad de ver qué piensan los otros pilotos.
La carrera del Gran Premio de las Américas de MotoGP es el domingo a las 9 de la noche. Tenis, Monte Carlo. Está a punto de comenzar el partido de cuartos entre Rafael Nadal y el austriaco Dominic Thiem. Su rival sería Dimitrov. Más citas, segundo partido de cuartos de la Euroliga, Fenerbahce Baskonia esta tarde, y a las 9 fútbol, Leganés Deportivo.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Doncs apa, que estem ja ben informats des dels serveis informatius de la cadena COPE i obrim la Nacional 240 des de Lleida a Tarragona, des de Tarragona a Lleida, un servidor, Ricard Álvarez, des de Lleida.
I una servidora, Mònica Carrasco, des de Tarragona. Què tal, Ricard? Què tal tots?
Estem a les portes del cap de setmana.
Sí.
Amb bona temperatura.
Ai, sí.
Meteorològicament parlant, el cap de setmana es presenta, home, per vosaltres,
molt
quasi bé de platgeta, et diria.
Molt bé.
O sigui que Déu-n'hi-do, eh?
El primer cap de setmana, sí, de la, sí, temporada, que més o menys a tot arreu, no?
Sí.
Tenim bon temps tant dissabte com diumenge, per tant, aquí la cosa pinta cada vegada millor. Ricard, jo cada minut que va descomptant, diguéssim, perquè acabi la jornada laboral, sí, de divendres, això ja va millor.
Mira, jo us donaré dos propostes d'aire, que es realitzen a l'aire lliure, però entenc que la gent, a part de les propostes que pugui haver amb el bon temps, és per, o si estàs a la platja, anar-te'n a la platja a passar la tarda.
Sí.
Si estàs a la zona de Lleida o a l'interior, doncs a buscar un llac o buscar un bosc o anar-te'n a la muntanya o a la plana, perquè de veritat que veus com la meteorologia ajuda.
Tenim tots ganes, jo crec, eh? Ha estat, sí, una darrera temporada, darrera fase d'hivern, inici de primavera una mica dura. Llavors,
sí,
tenim
ha costat,
una mica,
eh?
Ganes. Ha costat. S'ha fet esperar.
Li ha costat. Escolta, et faig dues propostes.
Vinga, fes-me-les.
I a més, mira, una per cada dia del cap de setmana. Demà dissabte a Tàrrega, que, escolta, per l'autovia és relativament a prop,
uh-huh,
tenim lo Closcamoll, que és un festival de música familiar que arriba a la quarta edició i que dura tot el dia, des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre.
Sí.
I actuaran, mira, jo te'n dic uns quants, però n'hi haurà més de música. Bandes com Macedònia, Albert Cox, Xiula i Jordi Tonetti. Tonietti.
Imagina't. I això és per tota la família.
Sí, sí, tota la família. Ten 10 euros anticipada, si l'agafeu avui, i si no, 12 euros, gratuït a menors de 3 anys, a Tàrrega. I teniu, doncs, per passar tot el dia allí, envoltats de la música. I diumenge, si agafem el cotxe i ens en volem anar fins a Montgai, doncs es fa la Fira Net del Sabó. I és una d'aquestes trobades en la que s'omple tot el poble de paradetes, de tallers, de xerrades, recordant una cosa tan clàssica, que evidentment s'ha perdut ja, s'ha perdut de les costums de les grans ciutats, però que és com fer-se el propi sabó.
Sí, això s'està posant molt de moda una altra vegada, perquè estem en aquesta tendència del natural, no? De tot molt...
Home, si te'l fas tu, saps el que hi ha.
Això segur.
I doncs aquí el que fan és, ja fa anys que ho estan fent, però arriba aquest cap de setmana, aquesta nova edició, a Montgai, durant tot el dia. Mira, és el desè aniversari aquest diumenge, i t'ensenyaran com fer-te el sabó. De fet, hi ha tallers, perquè els nens s'hi puguin apuntar, ho puguin provar, te l'endús cap a casa, el que fas, o sigui, i en trobaràs també per comprar, i t'ensenyaran com es pot fer, per si tu després a casa t'animes. No sé jo si als pisos és fàcil de fer-ho o no. Em consta que hi ha gent que ho fa.
Bueno, ens ho poden ensenyar. Però, a Montgai,
Sí, sí, a Montgai, però ja veus que a més és a l'aire lliure, doncs et pots passejar pel poble i pots descobrir els racons que hi ha, que són força macos,
Molt bé, doncs escolta, bones propostes, sí, apuntades per sortir, això que dèiem, important. Doncs vinga, jo contraataco amb unes quantes també. Mira, la més grossa que tenim aquest cap de setmana és a partir d'avui, a les 4 de la tarda, que arrenca, doncs, la Setmana Medieval de Montblanc.
Ah, clar que sí.
Del 20 al 29 d'abril, o sigui, hi ha molts dies per endavant. Bé, el que us proposo és un viatge en el temps, completament, perquè si algú no hi ha estat mai, poseu els peus a Montblanc a partir d'avui a les 4 de la tarda i viatgeu en el temps directament. El poble, la ciutat baixa, es transforma completament i... Actes, doncs no parar. La veritat és que no us en destaco molts, perquè és que és increïble. A banda del mercat que està tota l'estona d'artesans, per tant, gastronomia, artesania. Llavors hi ha activitats a
tot hora, durant tots els dies, per grans, petits, mitjans, per tots. El plat més fort, evidentment, és la llegenda, la representació de la llegenda de Sant Jordi, això és demà dissabte. Si no teniu entrades, crec que ja no hi sou a temps, setmanamedieval.cat, però proveu-ho, que potser encara hi ha representació a les 9 i a les 11. Per tant, igual encara hi ha sort, però van estan venudes abans de sortir, diguéssim.
A més, és que jo hi he estat un parell d'anys i és impressionant com es vesteix tot el municipi.
Doncs, si no trobeu entrades, no passa res, perquè ja et dic, activitats n'hi ha, això és només per la llegenda en si, activitats n'hi ha a tota hora, i dilluns dia 23, a les 7 de la tarda, entrega de la Rosa a la princesa, això també és un dels actes més importants, més destacats, però com us dic, des d'avui fins 29 d'abril, Setmana Medieval de Montblanc, activitats a tota hora, tots els dies.
Deixa'm fer un incís.
Sí, fes-lo.
Que demà dissabte també, a Puigverd de Lleida, també fan el Sant Jordi.
Ah, clar, sí, importantíssim.
Sí, i a més ja és la 13a edició, trobeu tota la informació a www.santjordipuigverd.info. I també, home, és en petit, el que fan a Montblanc en petit, però ho tenim aquí a prop de Lleida, també.
Molt bé, doncs apuntat, Puigverd, Montblanc. I jo encara us en faig un parell més. Mira, a Tarragona, dissabte, a partir de demà dissabte 21, teniu durant tot el cap de setmana activitats dins del Festival Dixieland. Jo us en destaco una que ens agrada especialment, i és que la Stromboli Jazz Band, que aquí al programa en som molt fans, molt, doncs a partir de les 12 del migdia de demà dissabte a la plaça de la Seu de Tarragona comencen concert amb un vermut concert. Jazz, per tant, mentre jazz de l'Stromboli i swing mentre fem el vermut, però és que ells no pararan en tot el dia, Concert al vermut a l'hora de dinar, a la tarda, el vespre, diumenge, o sigui que els podeu anar seguint i fer aquesta ruta dins del Festival Dixieland de Tarragona. I avui a Mont-roig del Camp ha obert el Mas Miró. Si no el coneixeu, endavant. Han recuperat la casa d'estiueig de Joan Miró.
Mira. Escolta, fem una pausa. Parlem de cinema, però anem a recordar en 10 segons que dilluns obrim la Nacional 240, però des de les 12:20 ja.
Sí, senyor. Tenim programa especial de Sant Jordi amb editors, escriptors, biblioteques, i volem fer, que ens ajudin els oients, volem fer la llista de llibres imprescindibles per llegir.
Sí.
O sigui que si ens la volen fer saber, a través de Twitter, @copetarragona, @copelleida.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Con un corazón puro y la imaginación de un niño.
Oh, es un libro muy especial.
Todas las fantasías pueden hacerse realidad.
Tú no te rindas nunca. Y la buena suerte te acompañará siempre.
La historia interminable. El sábado por la tarde vuelven los 80 en 13.
Según el Estudio General de Medios, en COPE seguimos batiendo récords. Récord de Herrera en COPE.
Hola, buenos días, Carlos. Un programa que nos marca la sonrisa por las mañanas. Muchas gracias.
Señora. Liderazgo indiscutible los domingos con Tiempo de Juego.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenido. Campeonato Nacional
Liga. Récord en la tarde. Logrando Ángel Expósito su mejor marca. Récord en fin de semana con Cristina López Slichting. Según el EGM, Buenos Días Javi y Mar también consigue su récord histórico en las mañanas de Cadena 100.
Rock FM.
Y Rock FM y El Pirata vuelven a hacer historia.
Yo contigo, tú conmigo.
Por todo esto te decimos gracias.
En Carrefour tienes hasta el 22 de abril un 30% de descuento en toda la ropa y calzado de hombre, mujer, infantil y bebé para canjear en tus próximas compras. Carrefour, mejor hipermercado del año.
Doncs apa, que ara sí, ja arriba la Laura González amb el divendres de cine. Laura, què tal?
Hola, bon dia.
No, estava pensant, Mònica, haurà anat al cine?
Home, jo crec que sí. Ens va dir que aquesta setmana
ho va dir, que ho va dir.
Laura, has anat al cine?
He anat al cine. Vaig a veure Ready Player One, l'última de Spielberg, i jo em pensava que era una altra d'aquestes xaladures seves sobre ciència-ficció i tal, però me va agradar molt. Lo que és una pel·lícula que la gent no ha anat gaire a veure-la perquè la veritat és que no l'han venut massa bé. El tràiler tampoc no fa venir ganes d'anar-la a veure.
La
però,
culpa
clar,
és dels crítics de cinema.
No, no, de fet, jo m'he guiat per la crítica per anar-la a veure, perquè té molt bones crítiques i me va cridar la curiositat.
Pues
no?
Gràcies als crítics de cinema.
Correcte, la vaig anar a veure i d'aquí uns anys serà una pel·lícula de culte. Sí? Jo ho deixo caure. Donem-li 2 o 3 anys que la gent la comenci a veure en les plataformes de vídeo, la vegi a casa i tal. Perquè, clar, ara jo ho entenc, que fa pal perquè les entrades de cine són molt cares, tal, ho entenc. I la pel·lícula, si no es ven bé, doncs la gent no té ganes d'anar-hi. Però d'aquí uns anys en parlarem i espero que la vegueu.
Molt bé,
apunto.
Sí, tenim moltes estrenes, oi?
Sí, unes 10 estrenes, me penso. Més que ve la mostra.
Manos a la obra, Laura González. Bueno, avui, ¿qué comencem?
Avui comença la mostra avui... de cinema llatinoamericà, sí, de Catalunya.
De fet, diuen que va començar el dilluns, dia 16, i durant del 16 al 19, fins d'ahir, va haver-hi la projecció de 8 documentals a la UDL dintre de la Setmana de la Comunicació, sí, on 4 d'aquests documentals doncs, eren dirigits per dones, que també és important, el paper de les dones directores. També a Màlaga s'han presentat projectes al Festival de Màlaga, que està tenint lloc aquesta darrera setmana, de bastantes directores,
si
dones.
Si voleu buscar més informació, mostra de Lleida, no sé si .com o .cat.
.com.
Mostra de Lleida.com i allí hi ha tota la programació des del 20 al 27. Estrenes.
Estrenes. Va. Doncs tindrem... Vinga, començo per les comèdies, que així comencem bon rotllo, perquè hi ha algunes que donen bastant mal rotllo, però bueno. Tindrem Les Leyes de la Termodinàmica. És una comèdia una mica fresca del Mateo Gil, que és el que va fer Nadie Conoce a Nadie, Proyecto Lázaro, Blackthorn i Nadie Conoce a Nadie. Tenim com a protagonista Eduardo Noriega, que per cert el tenim avui per aquí. Sí. A veure què ens explique.
Has quedat amb ell?
Jo sí.
Ah,
jo sí.
Premi d'honor d'aquest 2018,
Amb menys de 50 anys un premi d'honor és genial, no? Te queda la meitat de vida de trajectòria professional,
no,
però...
No sé, a vegades...
O no.
Això no ve a dir.
Vol dir que ja no ho faràs millor del cos.
Doncs bé, aquesta de Les Leyes de la Termodinàmica té com a protagonista un noi que és físic i vol demostrar que la seva relació sentimental amb una model i actriu molt maca i molt cotitzada doncs no ha estat un fracàs per culpa seva, sinó per culpa de les lleis de la física, no? Més en concret, de les 3 lleis de la termodinàmica. És així,
això
fresqueta.
Això és un Big Bang Theory,
No està mal. Després tindrem també Bailando la vida, una altra comèdia, en aquest cas britànica. És una comèdia romàntica i de descobriment en l'edat madura, no? On una dona de classe mitja descobreix que el seu marit té una aventura amb la seva millor amiga. Llavors, aquest és el motiu que de la protagonista per anar-se'n a viure amb la seva germana, que és una dona molt bohèmia i excèntrica, que l'animarà a tornar-se a il·lusionar amb la vida i l'encoratjarà a participar en unes classes de ball.
Mm-hmm.
Pot estar bé.
Bueno.
Pot estar bé, és diguéssim, poc entusiasme. Ui,
sí, bueno, les comèdies britàniques.
Espera, que surt ara aquí... Això què vol dir, que hem canviat de gènere, no?
Sí, ara venen les pel·lis xungues, que n'hi ha 4 i déu-n'hi-do. 2 de franceses, una és Custòdia Compartida i l'altra 9 dedos, us explico. Custòdia Compartida també va sobre divorcis, com l'anterior, que és una comèdia, doncs aquesta no, aquesta és un drama en tota regla, no? És una parella amb fills que se separa i la dona, la Míriam, sol·licita la custòdia exclusiva del seu fill, en Julien, alegant que el vol protegir d'un pare violent. El pare, l'Antoine, defensa el seu cas com a pare menyspreat, no? I el jutge doncs acaba declarant una custòdia compartida. D'aquesta forma, el nen, el Julien, és guardat com una mena d'hostatge, no? Cosa que portarà el nen al seu límit emocional. Les interpretacions són molt bones, la qual cosa fa que la pel·lícula sigui durilla.
Home, deixeu-me que digui que, per desgràcia, la realitat no va massa lluny d'aquestes històries, en molts casos.
Bueno, però un va al cine a evadir-se, no a fer-se sang, no? Jo,
no, que no sí sé. Que sí, però vull dir que no és ficció, no és ficció, no, per desgràcia. No?
Doncs l'altra francesa és 9 dedos. És un film original que va entre lo experimental i el cinema negre, no? Un home fumant una cigarreta en una estació de tren abandonada quan la policia se li presenta per fer un reconeixement de la seva identitat. L'home llavors comença a córrer sense equipatge i sense futur, no? Fins que es troba amb un moribund de qui heredarà una fortuna. El protagonista, el fumador de la primera escena, doncs serà perseguit per una banda de mafiosos i no tenint res a perdre, s'acabarà convertint inclús en còmplice d'aquests criminals. Juga una mica amb uns plans molt artístics, és en blanc i negre, i té un muntatge molt original, digne hereu del cinema de Truffaut i Godard, que és un cinema francès que té la etiqueta, no?, aquesta. I, bueno, jo crec que té tots els números per convertir-se en un thriller d'autor.
Vaja.
Bé, interessant.
Nunca estamos solos. Aquesta és de la República Checa. És un drama de personatges que retrata una societat deprimida en un petit poble de província on els únics divertiments que té la població són la presó i un prostíbul.
Home, mira, el prostíbul ho entenc, la presó no sé.
Bueno, ves, en aquest poble doncs viu un noi que és hipocondríac, que està casat amb una empleada de supermercat. La empleada del supermercat acabarà enamorant-se del porter del prostíbul, que alhora està enamorat d'una de les empleades del local que té el seu nòvio a la presó. O sigui, ja veieu aquí un batiburrillo de relacions emocionals rares, sí. No? Doncs és una història de llums i ombres on els individus busquen el sentit a les seves vides.
Si no és una comèdia?
No, 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 és drama.
Però
drama.
Podria ser-ho, eh?
És drama, drama, eh? Ojo.
Drama, drama.
Drama, drama.
Tindrem també Un lugar tranquilo, és un thriller de terror psicològic situat en un futur post-apocalíptic, amb imatges i trames suggerents que donen molt joc a la imaginació, no? És... Bueno, el film segueix a una família que viu en una casa al bosc sense fer cap soroll. O sigui, teniu allí una tensió sonora constant, no? El perill de la família resideix en el so, ja que si el senten, algú que sembla que ve de l'espai, semblen extraterrestres, no? Doncs els poden trobar i caçar-los, no? Prohibit menjar crispetes, perquè és una pel·li super silenciosa. Llavors estàs allí com a... esperant... Llavors, bueno...
Per cert, musicalment parlant, abans estàvem a la de Dràcula.
Sí.
I ara?
Això és una cançó de Letters to Chloe, que es diu I Want You to Want Me, que sortia al final de la pel·lícula 10 razones para odiarte.
Oh, quina pel·lícula.
Que us va agradar o no?
Sí, sí, sí.
Doncs està basada aquesta pel·lícula en una obra de Shakespeare, en la de The Taming of the Shrew.
Vale. No, el silenci ha sigut
la fierestilla domada.
Vale.
Doncs bé, la fico perquè ara venen unes pel·lícules...
La Mònica està tan versada amb Shakespeare com
no,
jo.
No,
eh?
No, és que m'ha fet molta gràcia el... Bueno,
no, a mi la pel·lícula em va agradar i, bueno, no em deu obviar que surt Jet Ledger, que ara està mort, però que era un gran actor en el seu moment, i allí pues, surt de guapot, allí ben
bé. Comèdia romàntica d'aquesta adolescent, no?
Doncs vinga, ara en ve una. És un, bueno, direm que és un drama, però és així adolescent i romàntic, no? Amb components de fantasia. És una noia que s'enamora d'un esperit que cada dia es desperta en un cos diferent, no? Però sempre de la mateixa edat i de l'entorn de la noia. Llavors, doncs, aquesta noia, amb l'esperit aquest, sent una enorme connexió, no? I doncs, aquests personatges doncs, intenten trobar-se en els diferents cossos que adopta l'esperit. Així, doncs, encetaran una història d'amor una mica estranya, però que es renova cada dia, ja que cada dia entra en el cos d'una persona diferent. Llavors, bueno, han de prendre una decisió que els oferirà un futur incert, com totes les relacions adolescents, el que aquesta, bueno, doncs té el component de la fantasia. La següent pel·lícula també és una pel·lícula d'amor, amb tocs de fantasia, però en aquest cas és d'animació i ens arriba des del Japó. Una noia està trista perquè l'obliguen a canviar d'escola.
Però com llavors, es titula?
Es titula Fireworks.
Fireworks.
Fireworks. És dels productors o dels directors de la de Your Name, que ha tingut bastant èxit. Doncs bé, l'obliguen a canviar-se d'escola i ella planeja doncs, escapar amb el seu amic, direm amic entre cometes, perquè clar... relacions d'aquestes entre joves, no? Llavors la mare d'ella se n'assabenta i la fa tornar a casa. Tot canvia quan una misteriosa esfera lluminosa la troben i aquesta esfera doncs, obre un portal en el temps que fa que la història de la jove parella doncs, pugui tenir un final diferent. Aquesta és una dels altres estrenes. Tenim més animació, un munt d'animació aquesta setmana. Tindrem Isla de Perros. És una pel·lícula dirigida pel Wes Anderson, tot amb la fotografia i tot superacurat. És una pel·lícula en stop motion, amb plastilina, amb una història argumental inspirada en els japonesos Kurosawa i Miyazaki. Miyazaki és el de l'estudi Ghibli, de la princesa Mononoke i tot això, i Akira Kurosawa pues, és el de los siete samurais. Doncs en un futur distòpic, totes les mascotes canines de Megasaki City són exiliades a una illa on hi ha un abocador, degut a una estranya epidèmia que afecta les persones però que es transmet a través dels gossos. Un nen de 12 anys, doncs, emprèn un perillós viatge a aquesta illa per trobar el seu gosset perdut. La veritat és que bueno, en aquest film els gossos parlen, eh? Us ho dic. I els humans com a que no parlen, com a que morden. Sí, més o menys, més o menys. Però bueno, tenen unes converses tan transcendentals els gossos que ens faran qüestionar-nos fins i tot la nostra manera de ser.
Mira, jo... Atenció, perquè estic mirant qui ha posat les veus a la pel·lícula, als personatges, i tenim Edward Norton, atenció, Frances McDormand,
i Bryan Cranston.
Sí, 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 sí.
Déu-n'hi-do, que si ara no esteu visualitzant Bryan Cranston pel nom, eh? És el protagonista de Breaking Bad, sí. De Malcolm, ah, sí, sí, in the Middle, sí. O sigui que Déu-n'hi-do, hi ha nivell aquí, eh?
Sí, bueno, i Wes Anderson, fa pel·lícules molt boniques. La veritat, jo me fa moltes ganes d'anar-la a veure, veient el tràiler, si voleu us el penjaré a Twitter, la veritat.
A mi totes les pel·lícules on els animals parlen, no.
No et fan gràcia. No.
Sí, aquesta jo crec que li dona la volta, saps? Encara. Perquè no només parlen, sinó que transcendeixen amb converses sobre el sentit de la vida.
Ja, ja. No, bueno, no sé, no sé.
Original, si més no.
Dóna-li una oportunitat, Ricard.
Bueno, pues aquesta per tu, Ricard. El Príncipe Encantador. És una pel·lícula d'animació canadenca dels productors de Rec. I, bueno, també és una pel·lícula com
és Rec. És comèdia o no?
Sí, basada en els personatges de conte. El Philip és un jove príncep que és irresistible degut a una mena de maledicció, no? Una maledicció que...
És una maledicció, ser irresistible.
Amb tota la noia que creuis la teva mirada s'enamorarà de tu.
Hosti, tu.
Llavors, d'aquesta forma va deixar...
Bueno, pot ser pesat al final, eh?
Clar.
No, sí. no m'ha passat mai, però vaja.
Oi, t'anava, a mi em passa molt, cada dia.
Doncs d'aquesta forma, el Philip va deixar un rastre d'amors entre les princeses del regne, que formen part de les princeses dels contes, i, bueno, i la resta de noies amb les que creuen la seva mirada. Fins que un dia el rei, molt enfadat per l'actitud del seu fill, li dona un ultimàtum per a que trobi l'amor verdader, es casi i així sigui un digne hereu del tron. Mm.
Cap on
més animació, anem... més animació, ves?
No, musicalment parlant.
Això és Malagueña Salerosa, del grup Chingón, del que forma part el Robert Rodríguez, que és director de cine, però, a més, és el final de Kill Bill 2.
Ah?
Doncs bé.
No he vist cap de Matar a Bill.
Ah, doncs... Pues...
Estàs tardant, sí, sí.
Però hi ha molt, sang i fetge o no?
Però t'ho fiquen en blanc i negre.
És Tarantino, què vols?
Clar. Doncs bé, aquesta pel·lícula, la nova, aquesta que us dic d'animació, mexicana, es diu El Americano. És animació 3D sobre un ocellet que creua la frontera entre Mèxic i els Estats Units per conèixer el seu heroi, que és un lluitador com aquests de wrestling, no, però que és un ocell enmascarat. Doncs durant el seu viatge de fugida de casa, l'ocell protagonista haurà de descobrir el seu valor per poder salvar la seva pròpia família. Bueno, normaleta, familiar. Després tindrem una pel·lícula cubana, Sergio i Sergei. M'ha cridat molt l'atenció, la veritat, està basada en fets reals i se situa a Cuba a principis dels 90. En aquesta època, doncs, la Unió Soviètica es desintegrava i Cuba, doncs, vivia una gran crisi econòmica. El Sergio, que és un professor de marxisme a Cuba i és radioaficionat, doncs, fa contacte amb l'estació espacial Mir, on està el Sergei, que és l'últim cosmonauta soviètic que queda a l'estació i que està allí com una mica abandonat. Llavors, el Sergio i el Sergei entaularan una amistat que els ajudarà a afrontar els canvis que s'ofereixen els seus respectius països. La veritat és que sembla boniqueta, si més no.
Té bona pinta, sí, m'agrada aquesta.
Sí, sí, sí.
Laura, fins aquí les estrenes, et deixo 30 segons, 30, 29, 28, perquè ens parles de la mostra, que per cert s'inaugura avui,
sí?
amb una inauguració un pèl diferent de l'habitual.
Doncs sí, perquè hi haurà un concert de tangos i 4 curtmetratges. Està molt bé això, dels curtmetratges, perquè així se li dona sortida.
Sí.
Doncs en aquesta edició de la mostra, que és la 24ena, hi haurà un total de 43 produccions de 12 països diferents, entre els que hi ha Argentina, Mèxic, Xile, Colòmbia, Espanya, Uruguai, França, Cuba, Brasil, Perú, Veneçuela i Estats Units, òbviament, perquè si no fiquem pasta als Estats Units per fer cine, pues, ho tenim cru. Tindrem en la secció oficial 10 llargmetratges i 10 curtmetratges que podrem veure al llarg d'aquests dies, fins al dia divendres 27, al Caixa Fòrum de Lleida.
Bueno, tenim tota aquesta setmana, des d'avui, una setmana i un dia, des d'avui... Fins divendres vinent, Mònica, o sigui que si passes per Lleida...
I tant, intentaré, t'adverteixo, Laura, la setmana vinent, ho volem saber tot, absolutament.
De
la mostra, d'Eduardo Noriega, de tot el que passi a la mostra.
Ja ha quedat amb l'Eduardo Noriega, ja t'ho dic, eh?
Sí, sí, sí.
Ja ha quedat.
No, és que com ha de fer, però perquè és una professional i ella fa la seva feina per portar-ho aquí després divendres tot preparat.
Sí, sí.
A mi, la veritat, Eduardo Noriega me sembla una mica inquietant, eh? És que el recordo molt de Tesis i de Abre los ojos, no?
Tranquil·la, que hi haurà molta gent, hi haurà molta gent. No pateixi.
Molt bé.
Laura González, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Adéu.
I nosaltres ja també directes cap a 2:15.
Sí, senyor, i cap al cap de setmana.
I cap al cap de setmana, que això és bones notícies.
Descansa, passa-t'ho bé, que dilluns...
Ui, dilluns.
Dilluns
hem agafat la Nacional 240 i l'hem estirat com el xicle.
Sí, dilluns.
De 12:20 a 2.
Sí, senyor. Programa especial de Sant Jordi, aquí a 4 mans, bé, a 4 no, a moltes més, perquè passarà molta gent dilluns pel programa.
Mònica, bon cap de setmana.
Igualment, descansa.
Niña hermosa. migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat. Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que anem directes cap a buscar les senyals horaris de 2:15. Fem una darrera hora. La Diputació de Lleida es posiciona... La Diputació de Lleida o té molt temps o... Vaja, no ho sé. Però la Diputació de Lleida es posiciona a favor del CDR i rebutja la persecució policial contra aquests col·lectius. El ple de la corporació aprova un pla d'ajustament financer de 2 anys després d'haver superat en 3 milions la regla de despesa que fixa l'Estat. Imagina't, l'única feina que hi ha a la Diputació és distribuir diners. Doncs encara ens passem, en donem més dels que tenim. Però això sí, tenim temps a posicionar-nos a favor dels CDRs i d'altres històries de banderes i de llengües i d'històries. Sisplau, el territori, que això és el que ha de primar a la Diputació. Busquem aquestes senyals de 2:15 i parlarem d'una activitat de demà que han organitzat des de l'Associació de Comerciants dels Magraners i després l'Espai Groc. I també n'hem parlat ja al principi del programa, però demà dissabte, a més teniu, a part de totes les activitats del cap de setmana, una tarda solidària que han organitzat des de l'Associació de Comerciants de Magraners. Per parlar-ne de tot plegat avui està amb nosaltres la Carme García, que és membre de la Junta d'aquesta associació. Carme, què tal? Bon dia.
Bon dia. Bé, de moment anem bé, sí.
Gràcies per estar amb nosaltres. Escolta, vosaltres demà, a partir de 5:45 de la tarda, al pavelló dels Magraners, heu organitzat una tarda solidària, sí, en la que hi haurà, doncs, diferents actuacions, jocs i activitats, i a més sortejaran diferents regals, i la recaptació d'aquest sorteig anirà en benefici d'Afanoc, que és l'associació de familiars de nens amb oncològics, amb càncer, vaja. Escolta, com va sorgir aquesta idea?
Pues aquesta idea va sorgir perquè, bueno, estem dintre de l'Associació de Comerciants, pues a veure què podíem fer, a més de dir que els comerciants dels Magraners també existim, pues fer un acte que pogués ajudar i col·laborar amb uns altres que ho necessiten.
Anem a recordar que vosaltres sou una associació relativament nova.
Sí, aquest any farà 2 anyets que...
Ah, 2 anys,
sí,
eh?
Sí, sí, aquest any.
De cara al maig és...
De cara al setembre.
O de cara al setembre,
sí,
correcte.
Sí, sí.
O sigui, encara no, eh? O sigui,
encara
sou
no.
Una associació bastant jove, però jo ja us he entrevistat més de 2 i de 3 vegades,
sí,
per activitats que heu organitzat.
Sí.
Per tant, veig que teniu una junta amb gent que té ganes d'organitzar coses.
Ganes, il·lusió i dir, pues, que estem aquí.
Escolta, paral·lelament a aquest sorteig, hi haurà, doncs, actuacions, jocs, balls... Explica'm una mica.
Pues sí, actuaran el Club Twirling Magraners, que ja han estat finalistes i han sigut guanyadors, han quedat individuals a campionats de campions d'Espanya. També col·laborarà l'escola de Magraners, que també van quedar finalistes al Premi d'Ensenyament del Cercle d'Economia de l'any passat. Això mai s'havia donat en una escola de la província de Lleida, i aquest any també han quedat finalistes al Premi de Valderi de Reixac. Vull dir que, bueno, és una cosa que tant l'escola com l'Associació de Comerciants, com tot el barri en si, pues estem participant en aquest acte important. També participaran fent teatre, que l'obra del teatre de l'escola se titula La ciutat de la brosa, que ho faran els nens de primer, segon i tercer, preparat amb un extraescolar de teatre subvencionat per l'Ajuntament de Lleida. Vull dir que això també se farà, aquest acte. També participarà haurà exhibició de patinatge artístic de Lleida Patinatge Artístic, i també faran un ball a càrrec de la Casa d'Andalusia. També farem una mica, a l'acabar de tot això, una mica de disco mòbil, pues, per als més nens, jocs d'infantils i tot això, pues, per divertir a la gent i passar una tarda acompanyats i divertida.
Tot això a partir de 5:45 de la tarda al poliesportiu dels Magraners, amb entrada lliure i gratuïta.
Exacte.
Per gaudir de totes aquestes activitats. I després, si la gent decideix, perquè això tampoc obliga ningú, però...
dur un premi important, pues col·laborar...
I estàs ajudant.
Exacte, ajudar que, mai, que tots estem exposats a això i col·laborar i ser solidari, vull dir que és una cosa important per a tots.
Molt bé, doncs a partir de 6:15 de la tarda, de manera gratuïta, tot això ens ho han preparat l'Associació de Comerciants del Barri dels Magraners, demà 6:15, al poliesportiu dels Magraners. També és, una bona excusa, sempre ho dic, per anar allà, aparcar el vehicle i estar-te per allí una bona estona i gaudir, a part de totes aquestes activitats, doncs, per què no del barri, eh? Us podeu començar a passejar i descobrir les places i diferents racons del barri de Magraners. Doncs Carme, escolta, digue'm.
Bueno, jo el que volia dir que l'hem organitzat aquesta tarda solidària perquè volem conservar al nostre barri els valors que caracteritzen aquest barri, que és que junts, a veure si juntem els principals ingredients, que és l'esforç, la il·lusió, la solidaritat, l'escola i el comerç, que és això el que fa el barri. I per això el nostre eslògan és fent comerç, fent barri als magraners.
Doncs escolta, em sembla una manera impecable d'acabar aquesta entrevista amb aquests valors que ens transmeten des de l'Associació de Comerciants dels Magraners, avui representats aquí amb la Carme García. Carme, escolta, enhorabona per aquesta iniciativa i gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Apa, ara ja sí, després de conèixer aquesta altra alternativa de cara al cap de setmana de l'Associació de Comerciants dels Magraners, comencem l'Espai Groc, com sempre, ben acompanyats amb la Maribel Tos, directora del CaixaForum. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
També està amb nosaltres la directora de l'Antoni... la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia,
hola,
què tal?
Hola, què tal? Molt bon dia.
Tu ets la directora de l'Antònia Capdevila.
Sí, eh? Sí, a casa meva mano jo.
Per cert, Antònia, ja et dic que fes agenda, perquè jo sé que el vostre dia fora és avui, que és la Revetlla de Sant Jordi, després en parlarem a la biblioteca, però dilluns, que estaràs una mica més disponible, una mica només, eh? Nosaltres fem un especial de Sant Jordi i et convido.
Perfecte. Compte amb mi.
Busca agenda. També està amb nosaltres la directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I des del Teatre de l'Escorxador i de la Llotja, la Marta Salla, fent el retorn triomfal a l'Espai Groc. Marta, què tal? Bon dia.
Gràcies. Eh? Bon dia.
No és com hem de posar una càmera aquí, és que si no, no veieu les cares o les coses que ens fa la Marta.
És que és el triomfal.
Bueno, dic triomfal perquè sense voler i Setmana Santa pel mig, que qui se n'en recorda de la Setmana Santa?
No, sí.
És curiós.
Sí, molt lluny.
Tampoc fa tant temps, o sí. Sí, sí,
no,
que fa
no
temps.
Farà,
sí, fa 3 setmanes. Bé, però tampoc fa tant temps, eh? Doncs feia 4 setmanes que ens esquivava la Marta, però ara ja la tenim aquí. En fi, escolta, primer, anem cap al CaixaForum, que esteu ben plens d'activitat aquesta... Des d'avui mateix, Maribel? Des d'avui mateix i fins al divendres vinent acolliu una bona part de la programació de la Mostra de Cinema Llatinoamericà que arriba a la 24a edició.
Així és, així és. Avui concretament, doncs, aquesta tarda, l'acte d'inauguració doncs, tindrà lloc doncs, a la Llotja, a 9:15 del vespre, però després, a partir doncs, de demà i fins al proper doncs, divendres, CaixaForum Lleida, és a dir, la pantalla de cinema de CaixaForum Lleida no pararà
no
de dilluns a dimarts, dimecres i dijous i divendres, no? Amb sessions per a tots els públics, sessions per al públic escolar, que doncs, estan referenciades i tipificades doncs, en horari de matí, que, per cert, tenim ja totes les sessions plenes de... O sigui, ja no podem admetre cap més escola. I després, doncs, per les tardes, les pel·lícules per al públic doncs, habitual en diversos horaris, no? A les 4, a les 6, a les 8 i a les 10 del vespre. Es tracta, doncs, d'una mostra, doncs, molt especial, en la qual, doncs, projectarem al voltant, doncs, de més de 30... o més aviat tindrem més de 30 sessions de cinema, les quals doncs, aniran combinades doncs, amb llargmetratges i curtmetratges i veurem doncs, representats més de 10 països. I bé, és una col·laboració doncs, que CaixaForum Lleida doncs, fa a l'Ajuntament de Lleida. I bé, el que fem doncs, d'alguna manera és ajudar doncs, a que el cinema dona expressió doncs, al cinema doncs, llatinoamericà. No?
A la web mostradelleida.com teniu tot el programa de la mostra, ja ho hem dit abans amb el seu director, amb el Juan Ferrer, i allí també surten marcades les que s'exposen al, a l'auditori del Caixa Fòrum, a Blondel. Per tant, les entrades, si les heu de comprar a les taquilles del Caixa Fòrum...
Sí, les sessions que es duen a terme al Caixa Fòrum es compren al Caixa Fòrum. Val a dir, doncs, que aquesta setmana passada ja hi han hagut diverses projeccions també a la Universitat de, a la Universitat de Lleida, però pròpiament el cos central, doncs, de la mostra, doncs, arranca doncs, aquest vespre, amb l'acte d'inauguració que tindrà lloc, doncs, a la llotja, com dèiem.
El que sí que tindran obert també és l'exposició de Ramon Pichot, per tant, tota la gent que no l'heu vist i que aneu a veure alguna d'aquestes projeccions de la mostra, doncs després baixeu a la zona de soterrani del Caixa Fòrum, que hi ha tota aquesta exposició.
És una bona combinació, una bona oportunitat. L'experiència passada, doncs, ens demostra que... el públic, doncs, que assisteix a les projeccions de la mostra és públic, doncs, molt diferent, no? Que no és públic habitual, doncs, de Caixa Fòrum Lleida, i en aquesta ocasió, doncs, té l'oportunitat, doncs, de visitar, doncs, aquesta exposició de Ramon Pichot, dels Quatre Gats a la Maison Hoss, no? I llavors, en aquest, per donar, doncs, cobertura amb aquest tipus de públic, val a dir, doncs, que hem ampliat, doncs, l'horari, doncs, de visita de l'exposició, i en aquest sentit, atès, doncs, que aquest diumenge que ve, doncs, també tindrem, acollim, doncs, sessions de la mostra, també hem obert, doncs, també obrirem al públic l'exposició.
Molt bé. Gràcies, Maribel. Per cert, que la setmana passada vam fer un taller de ciència sobre l'escenari de l'auditori del Caixa Fòrum, el qual ja et dic que, bueno, ja ho vas veure, perquè et vaig veure per allà també.
En primera persona, sí, sí.
Que la gent va sortir encantats. Sí, em consta que era com una presa de contacte a veure com reacciona la gent, doncs ja ho saps, ja el pots programar.
Ai, gràcies, moltes gràcies.
Ja vas veure que la canalla va sortir, i els pares, encantats. Sí, sí. La ciència, la veritat és que si te la presenten bé, és molt atractiva.
Sí, sí, i tant, i tant. I l'opinió del públic, com la teva opinió, ens és molt vàlida, doncs, per continuar programant i agafant nous camins, no?
La ciència, que ben aviat serà protagonista, no recordo mai quan és el mes de maig, crec que és a l'endemà demà o a prop del dia de la nit dels museus.
Sí, és així, és el dia de la ciència al carrer, és el dia 26 de maig.
El dia 26 de maig.
Doncs és dissabte.
Tenim temps, ja en parlarem llavors. Gràcies, Maribel.
Gràcies.
Anem cap a la Biblioteca Pública de Lleida, que avui és el gran dia. Avui arriba la revetlla de Sant Jordi, perquè comencis a escalfar motors de cara al dilluns, que serà el dia de la Diada de Sant Jordi. Antònia, vosaltres, a part de hi ha històries que heu muntat aquest matí i que heu preparat, em consta que tens un servei de decoració de la biblioteca que treballa des de fa dies.
La veritat és que a la biblioteca
vam fer un curs de muntar aparadors culturals.
I jo crec que és el curs que hem tret més profit dels que hem assistit.
Però és molt bonic, això.
No, perquè a més a més és que hi ha una sèrie de gent de la biblioteca amb una creativitat i amb una capacitat de crear espais i de crear racons.
A més, això és original segur.
Segur, i a més ens ho fem tot nosaltres, o sigui, ja fa més d'un mes que estem treballant, preparant les roses i la decoració d'aquest Sant Jordi, i, bueno, jo convido la gent a venir a veure, perquè la veritat és que han quedat unes roses precioses.
I si m'escolta algú de la Generalitat que tingui poder per fer això, si dotéssiu amb dos o tres persones més al personal de la Biblioteca Pública de Lleida, imagineu el que farien, eh? Escolta, Antònia, això sí, a la programació estrictament de la revetlla de Sant Jordi comença a partir de les 6 de la tarda.
A partir de les 6 de la tarda, bueno, ja des d'aquest matí ja tenim tota la taula de novetats, o sigui, presentem totes les novetats també de...
Clar, el llibre és el protagonista.
El llibre és el protagonista, nosaltres també ja presentem totes les novetats, i a partir de les 6 de la tarda tenim una marató de contes amb el Contacontes i en Van Rabassa i alumnes de la Facultat de Ciències de l'Educació. La marató durarà una hora i a partir de les 7 de la tarda, aquest any ens fa molta il·lusió perquè tenim el grup Zoom, que ens presenta el grup La Tres Calaverdesca, que ens presenta l'espectacle Zoom, que és un espectacle d'animació musical, infantil. Hi ha la particularitat de que la Tres Calaverdesca són els autors de la cançó Biblioferit, amb la qual sempre obrim i tanquem l'hora del conte a la biblioteca. Aquesta tarda intentarem tenir la lletra de la Biblioferit perquè tothom se la pugui aprendre i pugui acompanyar els de la Tres Calaverdesca amb aquesta cançó.
Molt bé. Això serà a partir de les 6 de la tarda.
Sí, les 6, jo crec que l'espectacle serà a les 7 i a partir de les 6 ja començarem amb tot el tema de contes.
Molt bé. A més, heu preparat algun racó temàtic o algun de proposta de llibres de cara a aquest Sant Jordi? Sí,
sí, sí, estaran tots allí just al claustre, estaran totes les novetats i, entre altres, hi haurà molts llibres de Sant Jordi.
Molt bé. Això no vol dir que el dilluns no aneu a la biblioteca, el dia de Sant Jordi, que també hi haurà
novetats
ambient.
Novetats ja en trobareu poques dilluns, però... Tenim molta altra cosa.
Bueno, però llibres també n'hi haurà, n'hi haurà a la biblioteca. Escolta, de cara a la setmana vinent, Antònia, el dimarts segueix el cicle de cinema de Som de l'Oest.
Som de l'Oest, aquesta vegada tenim la pel·lícula Los Odiosos 8 del Quentin Tarantino. És una pel·lícula del 2015 que continua amb aquesta sessió de Som de l'Oest.
Uh-huh. I el que també segueix en marxa, i això ja en vam parlar la temporada passada i també n'hem parlat les darreres setmanes, són aquests tallers d'informàtica, d'aprendre fent els smartphones, els mòbils.
Exacte.
Amb nivells des de 0-0 o nivell ja
més avançat.
Uh-huh. Cadascú que triï el que vulgui, però jo us recomano que sempre trieu un pelet per sota del que creieu que sabeu, perquè llavors fas una bona base.
Sí, perquè a més són uns tallers que els montem amb molt poca gent, són màxim 10-12 persones, hi ha dos monitors, amb la qual cosa és pràcticament un curs personal. Uh-huh. Allò, el típic de dir no em sé baixar una aplicació, no sé com es fa, i a més ho fem amb el mòbil, per exemple, de cadascú. I amb el tema d'informàtica i d'internet fem una iniciació molt bàsica, com crear-te un document, com guardar-te'l, com fer-te una carpeta. Comencem inclús per les persones que no saben moure el ratolí, vull dir que ens dirigim a aquest sector de gent, o sigui, no estem fent cursos avançats.
Sí, no és un màster ni un postgrau, sinó que és començar des de zero, que és molt important, uh-huh. Repeteixo.
I sobretot el que tenim més demanda és el de mòbils, i ara, ahir just vam tancar, que en tornarem, o sigui, no deixarem de fer cursos dimarts i dijous, d'aquí fins a mitjans de juny.
Uh-huh. Molt bé, Antònia, escolta, de cara a la meitat de la setmana vinent, dimecres, Bibliociència Solidària.
Sí, i aquesta sí que m'agradaria que m'ajudéssiu a fer-n'hi difusió, perquè serà una pena si no aconseguim que la gent ho conegui. La Marató, per donar comptes una mica de tota la feina que han fet i dir com s'han utilitzat els diners que recullen a la Marató, ha programat una sèrie de conferències en biblioteques i amb d'altres tipus d'equipaments, en els quals equips que han guanyat diners de projectes de la Marató expliquen la feina que estan fent. Nosaltres tenim la sort de que contarem amb l'equip de l'Institut de Recerca Biomèdica d'aquí de Lleida, i ens parlaran sobre la recerca en ictus a Lleida. Es faran una explicació sobre com està aquesta recerca, el que hi ha, i a més hi haurà una part pràctica en la qual manipularan un cervell, o sigui que a més no només serà a nivell de xerrada, sinó que a més hi haurà una part pràctica d'explicació. Això serà el dimecres a les 6 de la tarda, i bé, crec que és molt interessant, i perquè a més una mica que vindrem ara de tot del Sant Jordi, tants llibres i tanta literatura, doncs fem un canvi de total de tema i ens anem a la ciència també.
Molt bé, i dijous teniu la presentació d'un nou llibre, que escolta, que el dia de Sant Jordi no s'acaba tot, després es poden seguir presentant llibres.
Exacte, aquest llibre és el segon que presentem amb l'Associació Catalana per la Infància Maltractada, que aquest any fan el 30è aniversari i han aprofitat per donar-se a conèixer, bueno, per donar presència aquí a Lleida, i ara amb el segon llibre, que es diu El mal invisible, potser hi ha alguna cosa que no recordes, de Javi Pérez.
Mm-hmm. Molt bé.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Baby, I'm
Doncs seguim a divendres, 20 d'abril, portes d'un cap de setmana impressionant pel que fa a la meteorologia, almenys ja s'esperava, temperatures altes, per tant, ja la màniga curta, no et diré que sigui opcional, jo crec que ja s'imposa, més si has de sortir a l'aire lliure. Per cert, Antònia, que feu un munt d'activitats a la Biblioteca Pública de Lleida, i això ho tenim constància aquí cada divendres a l'Espai Groc, no sé ja si això... Podeu mantenir aquest ritme o s'ha de replantejar tot plegat,
Estem en procés de replantejament.
S'ha de mirar. El dilluns en parlarem d'això,
Sí.
Anem cap a l'Auditori Enric Granados amb la Puri Terrado. Puri, avui el plat estrella, avui divendres, avui, a les 8 del vespre, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, que arriba a l'auditori Enric Granados.
Coneguda habitualment com a OBC.
OBC, eh? La sí. OBC.
OBC. Sí, doncs...
Per què és el plat fort? A veure.
A veure, perquè és l'orquestra més emblemàtica de Catalunya, és la més important, i a més costa que surti. Abans fèiem gira, fa anys, però va arribar un moment en què ja van proliferar d'altres orquestres a Catalunya i doncs ells aquesta tasca l'han deixat pràcticament de fer, la fan poquíssim. Mm-hmm. Per tant, tenir-los a l'auditori, per exemple, quan hi havia el gerent, el Toni Pujol, venien 2 o 3 vegades a l'any. I això ha desaparegut. El que costa és de que vinguin una vegada, no?
On estan habitualment la OBC?
La seva seu és a l'Auditori de Barcelona.
L'Auditori de Barcelona.
Sí. I bé, en aquesta ocasió venen en un gran format, o sigui, ampliem escenari per poder uh-huh. encabir tot l'instrumental Caram. Que porten de percussió i la quantitat de músics que venen.
Doncs mira que hi hem vist gent sobre l'escenari sí, de l'Auditori. Sí, sí. Imagineu el muntatge que deu haver avui a les 8 del vespre. Ja.
Sí. I llavors, doncs, això per una banda, perquè la sonoritat d'aquesta orquestra és extraordinària. Per una altra banda, tenim que també el repertori doncs, ens fa molta il·lusió perquè és, penso que és molt interessant, ara explicaré, perquè abans volia comentar de que tenim com a director convidat un director que es diu Albiach, però malauradament per causes de malaltia doncs no podrà estar i tindrem la sort de que vindrà a dirigir l'OPC un gran conegut nostre que a més és molt estimat a Lleida, que és el Salvador Protons. Uh-huh. Que també dirigeix allí la banda municipal de Barcelona i és un gran compositor, no? I per tant el canvi penso que aquestes coses passen i ja es té previst, no? D'alguna mm-hmm. manera, sí, de que pugui haver-hi...
Quin és el programa?
El programa és, per una banda, Granados, perquè la OBC no va poder venir l'any passat, que era en Granados.
Correcte, és veritat que ho vas dir.
Sí, i llavors, doncs, ells tenien moltes ganes de poder-s'hi sumar, perquè també estaven a la comissió. I bé, d'alguna manera podem pensar que no hem fet tot el repertori Granados encara, no? I no, a més aquest compositor no és conegut per tota la seva vessant sinfònica. I la UBC ha enregistrat tota l'obra de Granados sinfònica, l'ha enregistrat en CD, i ens portaran un poema sinfònic que es diu Dante, que està basat en la Divina Comèdia. Jo penso que Granados se va morir massa aviat i no ho va poder acabar, o sigui que hi havia d'haver més moviments, perquè la Divina Comèdia és molt àmplia, no? I llavors, doncs, interpretaran el poema sinfònic Dante. Abans de bueno, que té una durada d'una mitja hora ja, aquesta obra, vull dir que és important, i aquí podrem descobrir, com també ens va passar amb el Teatre Líric Català, doncs les influències que ha tingut en ell tots els compositors centreeuropeus, com és Wagner, com és César Franck, o francesos també. Ell va viure també a França i també tot aquest àmbit musical doncs ens fa descobrir que Granados no era solament música espanyola, no? És una gran vessant que no està explotada i que per tant també tenim l'obligació de fer-ho conèixer, perquè a més estic convençuda que la gent sortirà encantat.
Clar que sí.
Abans, com a entrada, hi haurà una obra que es diu Danza de los Ojos Verdes, que estava dedicada a la bailaora a l'Argentina, que... això sí, amb música espanyola, no? I que ell va composar també en aquest sentit amb música més com de dansa, no? I llavors a la segona part tindrem Xeresade de Rimsky-Korsakov. Xeresade és un poema sinfònic també importantíssim, que està escrit amb sabor oriental, no? És música russa, també és d'una complexitat orquestral enorme, no? O sigui, porta un planter de músics aquesta obra molt gran, i llavors està basat en el conte de les Mil i una nit, tot i que no acabava el compositor no acabava de decidir-se si que fos específicament descriptiu, no? D'un conte en concret o no. De fet, li va posar títol als 4 moviments que conformen l'obra. Parla de Simbad el marí, la història del príncep Calendar, després un altre que es diu el jove príncep i la jove princesa, però no és l'objectiu contar els contes, sinó crear un ambient, mm-hmm. i que a partir d'aquesta música també hi ha hagut companyies que l'han ballat també, no? O sigui que també ha estat molt coreografiada.
Escolta, una pregunta que m'ha quedat... Quanta gent hi haurà sobre l'escenari, aproximadament?
Pues jo penso que 80-90 persones, segur.
80-90 músics?
Músics. Però, claro, també has de pensar el desplegament d'instruments.
Correcte, sí,
si
sí.
Si hi ha
sí.
molts contrabaixos, el contrabaix no és un violí. Uh-huh. La percussió hi ha un... Pues igual són 8 o 10 percussionistes. Això vol dir no són 8 o 10 persones, sinó tots els instruments que porten. No,
és que ara estava pensant... a mi, sempre que la Puri m'ha recomanat un concert, i això ho dic literal, hi ha hagut algun moment del concert que se m'han posat els pèls de punta.
Sí, aquest és...
Vull dir, és així, ho dic perquè la gent... No deixeu passar aquesta... Ja ho sé que és avui, que potser les agendes les tenim com les tenim. És avui. A vegades val la pena fer coses així,
sí.
sense pensar. Vinga, escolta, ho recomanen, doncs hi vaig. És avui, a les 8 del vespre, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, que està a l'Auditori Enric Granados, amb 90 músics sobre l'escenari. I són d'aquests concerts que en algun moment o altre dius, caram, com ho fan? Com ho fan 90 músics d'anar tan sincronitzats, d'aquest treball en equip, d'aquest rellotge suís, que no hi ha cap nota fora de lloc?
Doncs sí, i a més la qualitat és extraordinària, o sigui...
Escolta, no us ho penseu?
No ens ho podem pensar.
Ja, directes. Busqueu les entrades a l'auditori i és avui a les 8 del vespre. Jo, de veritat, són d'aquelles activitats que ho recomano, no només ja per visitar l'auditori.
A més, és que la gent ens diuen, com és que no ve l'OBC? Perquè, clar, hi havia tradició, no?, de que mm-hmm. venia l'OBC cada any, i la gent ens deien, és que no ve l'OBC, és que no ve l'OBC. Oh, han canviat la política de la Generalitat i de l'Ajuntament, perquè és una orquestra que hi té
una
gran... Bueno,
tenen que moure una orquestra d'aquestes mides, també clar, deu ser un trasbals.
Econòmicament és un trasbals, i també... A veure, hi ha els convenis laborals, ja és una cosa més administrativa, no?, que una orquestra d'aquestes com la nostra, mm-hmm. que el que volen és rodar per tot arreu que
Correcte.
Poden, no?
Doncs avui, ja ho sé, és just, ja ho hem dit, però escolta, sense pensar-ho, un cop de cap, cap a les 8, cap a... abans, si pot ser sí. 7:45, mitja horeta abans, a l'Auditori Enric Granados, que hi ha la OBC avui. Gràcies, Puri. Marta Salla, Teatre de l'Escorxador, Teatre de la Llotja, diumenge. Ho tens pràcticament ple amb Frankenstein a la Llotja.
Pràcticament ple, però encara queda alguna
cosa. Encara queda alguna cosa.
Sí, encara hi cabria gent.
Qui fa de Frankenstein?
Joel Joan.
El Joel Joan és el que...
Se li escau,
el...
eh?
Sí.
Home, es veu que li porta molt temps el maquillatge, no?
Sí, és delicat, complicat. Mm-hmm. Sí, la...
Han d'estar molta estona abans.
Clar, la cicatriu, la costura.
Sí.
És la història de Mary Shelley, que coneixem tots, que em sembla que a més enguany o l'any passat feia 200 anys del text. El Prometeu modern és la criatura creada per Déu que es rebel·la contra Déu o que es rebel·la contra el seu creador, en aquest cas, i que el posa en dubte, i bueno, doncs és això, el Frankenstein amb el Joel Joan i l'Àngel Llàtzer.
Molt bé.
Diumenge a les 19. Les entrades que queden, que són a les darreres files, jo, per raons òbvies, a les darreres files no s'hi veu tan bé, però per experiència pròpia se sent millor que baix.
Bueno,
l'acústica és millor.
Si no tens una cosa, tens l'altra.
Que alguna vegada ens queixem d'això, les primeres files, que segons alguna paraula s'escapa, allò, si gira l'actor...
Escolta, heu descobert quina és la butaca millor? La que es veu més
bé
i s'escolta més bé?
Jo vaig fent proves. Vaig veure un espectacle mirant a l'escenari a l'esquerra de tot, a l'última fila. Bodes de Sang el diumenge passat el vaig veure a la dreta de tot. Però crec que...
Jo a
l'última fila.
Els especialistes
l'han trobat?
Volen última fila de l'auditori.
O sigui, jo no soc gens especialista, però sento millor.
Molt bé.
I els estudiants i els professors, tots se posen a l'amfiteatre com a mínim.
Mira.
Però hi ha gent que agafa última fila.
Curiós. I ara ens arriba la Marta Salla amb una nova
que viene
secció.
Paco con la rebaja.
Una nova secció. Me lo quitan de las manos.
Això.
Escena 25, un dia de cada mes... Entrades entre 3 i 10 euros. A veure, explica'm
això. Entre 3 i 10 euros en funció del preu de l'entrada general.
Uh-huh.
Bueno, no és mèrit pas nostre, és un programa de la Generalitat de Catalunya que ofereix entrades per a música, teatre, dansa i circ als equipaments del país entre 3 i 10 euros, però has de complir un requisit que és tenir entre 18 i 25 anys.
Ui, ja, no hi entrem ningú aquí, ja. La Marta per poc, però...
Ara m'has agradat.
Però escolteu, això es tracta d'incentivar el consum de cultura i d'espectacles de la gent entre 18 i 25 anys.
Sí, a més els canals de difusió d'aquest programa ja són xarxes socials, whatsapps... ja no és ni correus ni newsletters. No, ja és un pas més. Amb la qual cosa, doncs és això, realment s'intenta arribar a aquesta franja.
Es fa només el dia 25 de cada mes.
Sí, les entrades estan disponibles des de les 0 hores del dia 25 fins a les 23:59 al web escena25.cat, i en aquest cas s'ofereixen el 25 d'abril les entrades pels espectacles del maig, que són les òperes del dia 9 de maig, Pallacci i Cavalleria Rusticana, a 10 euros.
A 10 euros,
L'entrada en val 36 i per als joves són a 10 euros. Hi ha 50 butaques disponibles. Que es diu aviat. El musical Sugar, que és el 19 de maig, dissabte 19 de maig, sabeu que Sugar és el musical de la pel·lícula Con faldas y a lo loco, a 10 euros també l'entrada, també 50 butaques, i després una cosa que és superinteressant per aquesta franja d'edat, que és la nova producció dels Íntims, d'Íntims Produccions, aquesta companyia lleidatana que va estrenar a Fira Tàrrega la seva tercera peça, i ara ha estat a la Sala Beckett de Barcelona, bueno... exhaurint entrades amb moltíssim èxit de crítica. Arriben el 26 i el 27 de maig a la Llotja amb tres funcions, a 5 euros l'entrada. I us ho dic, que viene Paco con las rebajas.
Sí, que sí, me lo quitan de les manes. Sí, sí. Li haurem de ficar una musiqueta especial a la Marta
secció.
Un cop al mes. Això serà dimecres, que és dia 25.
I després, a l'Escorxador, el 12 de maig, tenim una versió molt, molt particular, però molt bona, de l'Otelo de Shakespeare, una versió d'una companyia argentina que és molt de teatre gestual, de mim i una mica de clown, a 7 euros l'entrada.
Molt bé. Doncs a Escena 25, això a la web, i allí doncs ja trobareu la
mecànica. Doneu-vos
d'alta,
i és superfàcil comprar, i és superfàcil venir al teatre, i els diners no són problema.
Molt bé, doncs a punt d'arribar a les dues, com sempre, gràcies a la Marta, a la Púria, a l'Antònia i a la Maribel, que tingueu bon cap de setmana.
Gràcies igualment.
Arribem a les dues, aprofita el cap de setmana dilluns, i tornem amb un especial Sant Jordi.